I a aquesta hora de la nit, no sé si recordeu, aquesta música va sonar molt en un moment concret. Jo no sé si sortia en un anunci o on, però vaja, era d'aquelles cançons que sonava a tot arreu i potser fins i tot l'havíeu escoltat molt abans de l'any 97. Això ho resoldrem ara amb el Carles Romero. Carles, benvingut, bona nit.
Què tal? Bona nit, Alfons.
Fa molt que el Carles em deia que volia parlar de plagis, de còpies musicals o no, o inspiracions potser massa properes. Vam trobar una excusa perquè un oient ens va escriure en relació amb aquest tema i ara en parlarem. Però, Carles, què ens has portat aleshores? Plagis cinematogràfics, musicals...
Sí, com una mena de joc, d'acord? A veure si entre tots podem veure si són préstecs malintencionats, si són furs... diguem clarament... diguem,
malintencionats.
Malintencionadíssims, no? O si simplement és això, homenatge, tribut, inspiració... Són cançons i bandes sonores que apareixen en pel·lícules. Cançons, això sí, molt importants, molt conegudes i autors super, hiper reconegudíssims.
Per exemple, aquest tema que jo reconec que ara ja feia temps que no ho sentia, però quan me l'has passat ha sigut com... Ai, mare meva, aquesta cançó que va sonar tot arreu... Aquesta és l'original o és el plagi?
Aquesta és el plagi.
Terrible, terrible. Cop d'efecte, cop de moral a la gent que adorava aquesta cançó.
És que aquesta cançó, al fons, és un dels exemples més clars del que és un plagi i del que és, diguem, apropiar-se d'una melodia de manera, diguem, no sé si malintencionada, però sí descaradíssima, no? Aquesta cançó, la versió que estem sentint ara és The Verb, Richard Ashcroft, no? L'any 97, un disc que es deia Urban Hymns i que d'alguna forma va definir perfectament tot el que és el Britpop, d'acord? Aquest moviment amb bandes com Oasis, Blur, Inspiral Carpets, Stone Roses, etc. I Richard Ashcroft, doncs, volia gravar una versió inspirant-se amb una versió de la Andrew Oldham Orchestra, que era una orquestra que gravava cançons dels Stones, però per guanyar públic, diguem, les orquestrava, les feia més simfòniques i d'aquesta manera, doncs, ampliava públic a principis dels anys 60. Què va passar? Doncs que Richard Ashcroft va demanar els drets, li van cedir perquè va dir que només volia agafar un petit sampler de la cançó. Re, un trosset.
Re, un segon,
mínim,
sí,
un petitonet. I clar, quan van sentir la cançó, es van adonar que el petit sampler era absolutament el motiu i el leitmotiv principal de la cançó i allò que va convertir la cançó en un autèntic exitàs. De tal manera que la cançó va ser, és molt fort això al fons, va ser nominada als Grammy com a millor cançó el 97 i van nominar a The Verb i a Richard Ashcroft? Doncs no, els autors nominats van ser Mick Jagger i Keith Richards perquè va haver de reconèixer els autors de la cançó original que eren, evidentment, Jagger i Richards.
A veure, que jutgi l'audiència. Puja una mica el volum, I ara escoltem l'original. Bastant clar, eh? El que passa és que, clar, el tio demana els permisos, la cançó és tota l'estona amb el mateix ritme i, clar, bé, podem... És a dir, s'entén més que s'assembli tant, perquè si no seria... terrible, realment, no? Però vaja, això de les nominacions...
Clar, és que al final va haver de reconèixer que els autors eren Jagger i Richards, no? I ells eren els nominats al Grammy, la millor cançó de l'any 97.
Mira, anem amb el següent, que en aquest cas ens ho proposa una oient, la Maribel,
sí,
no? Va dir que havia localitzat concretament a Breve Encuentro, la pel·lícula,
sí,
del David Lean, no? Un moment que li recordava molt a quina altra cançó.
Una cançó que es diu Without You, d'una banda que es diu Badfinger, que és una banda que va fitxar Paul McCartney per Apple Records. Bueno, hi havia un paral·lelisme, sí, com ens va indicar la Maribel, entre Breve Encuentro, que és la pel·lícula meravellosa de David Lean.
David Lean,
no?
Per mi, la millor de les no mastodòntiques, diguem, saps? No, de les, no d'aquelles de 3 hores que va fer al final, que eren totes esplendoroses, no? De les més humils, anem a dir, doncs, la millor per
Estic d'acord. I la música correspon al concert per a piano número 2 de Sergei Rachmaninov. I és veritat que en algun moment, no, si ara ho sentim, podem trobar algun punt de similitud i de connexió amb Without You. Primer, escoltem...
Escoltem la pel·lícula, primer. T'ho puc arribar a comprar durant uns breus segons, recorda una miqueta.
Sí, sobretot és ara, en el moment que Harry Nilsson és la versió de Harry Nilsson, no de Badfinger, eh? Ara és en el moment que puja. Ara. Ara és quan sí que potser hi ha un punt de contacte i de connexió entre amb dues cançons.
Sí, sí, sí. Quedeu-vos amb aquest Kelly.
Exacte.
I ara recuperem l'original un moment.
Jo compro, eh? Jo compro. No, 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 no. Jo crec que la Maribel va tenir un molt bon ull, bueno, una molt bona oïda, en aquest cas.
Exacte.
I ho va, diguem...
Ho
va veure claríssimament, vaja. Ho va escoltar claríssimament.
Si no estava allò indicat per internet ni res, felicitats, Maribel, perquè s'assembla bastant. Atents, perquè ara comencen a caure els mites de veritat, eh? Escolteu aquesta cançó.
Fons, et venen ganes de dir una paraula, veritat?
Sí, sí, sí.
és que quasi et veus com impel·lit a fer-ho, eh?
Sí, 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 però no ho farem. No ho farem per si queda una sola persona en aquest món que encara no hi ha caigut. A veure...
És Huey Lewis and the News, una cançó que es diu I Want a New Drug, del seu àlbum Sports de l'any 83. I és una cançó que en principi els productors d'una famosíssima pel·lícula volien per la seva banda sonora com a tema principal. Però què va passar? Que Huey Lewis al final va entrar en contactes amb negociacions amb una altra gran, diguem, empresa cinematogràfica, i al final va decidir prescindir d'aquesta cançó i va gravar una cançó que es diu The Power of Love per una obra mestra que es diu Regreso al Futur. I llavors què van fer els productors d'aquesta megaproducció? Es van quedar sense cançó principal i van dir: contactarem amb un senyor que es diu Ray Parker Jr., cantant una mica doncs, de rhythm and blues, de funk, bueno, sota el meu punt de vista mediocre, i va gravar una cançó perquè li van dir: escolta, has de gravar una cançó que s'assembli molt, que sigui semblant, que tingui aquest aire, aquest to, aquest una mica ritme que ja prèviament ha treballat Huey Lewis. I llavors el senyor Ray Parker Jr. va gravar això.
És dolorós que les músiques de la teva vida, no? De la teva infància, de cop, les vegi així. Home, Caçafantasmes, any 84, l'anterior, any 83, o sigui, que clar, és una cosa
tremenda.
Però és que, a més, jo en un documental recordo aquest tio dient com que no li sortia la cançó al Ray Parker Jr. I que aleshores va escoltar allò de Ghostbusters, no sé què, va dir, clar, faré això. I clar, ara m'expliques això i estic flipant,
perquè
que no li sortia la cançó, si està tot a fet.
Va ser un encàrrec, al fons, un encàrrec dels productors, que fes una cançó que s'assemblés molt, sobretot que tingués una miqueta l'aire, l'estil, el to. Fixa't que a les llistes de vendes nord-americanes del 84, clar, hi havia dues cançons a dalt de tot que pràcticament sonaven exactament igual, una paradoxa realment.
Però aquí no va haver acusació de plagi.
No. Bé, aquí els dos van mirar cap a una altra banda. Per què? Perquè els hi van anar a nassos a tots dos.
Val, doncs bé. Hauràs de signar un document, perquè en aquest programa no es parla malament de certes persones i renunciem a les teves opinions en públic, tot i així les escoltarem. No, ara seriosament, escoltem això. Bé, no necessita presentació, John Williams tampoc, evidentment, no? I dius, ostres, John Williams ha plagiat o l'han plagiat? Anem a veure. I ara fixeu-vos, perquè canvia de Star Wars a Superman, en uns pocs segons, eh? John Williams, que plagia dues coses en 30 segons de música. Com expliques això, Carles?
Doncs t'ho explico i l'evidència una mica deixa poc marge pel dubte. Això és una cançó, bueno, una banda sonora d'Eric Korngold, d'una pel·li que es diu Abismo de Passión, del Sam Wood, del 42, el director d'Una noche en la ópera, Un dia en les carreres. Bueno, jo crec que la similitud realment és tan aplastant, tan aclaparadora, que realment negar-la és com, no?, posar-se una vena als ulls, no?, o a les oïdes. És que és igual, iguals.
És veritat, el que passa és que aquí sí que podríem agafar allò de... Ell agafa un tema un moment, no?, i després a partir d'aquí ja construeix, no? No és un plagi sencer, per disculpar una mica...
Ell va dir, al fil d'això, va dir, des d'un punt de vista harmònic, temàtic i melòdic, totes les notes són de la meva pròpia collita. Això ho va dir John Williams, perquè, clar, ja la brama ja corria, i un dia, doncs, suposo que el senyor John Williams va dir, es va reivindicar i va dir que tot això que escolteu és meu.
Doncs no sé si ho va dir en relació a Star Wars o Superman o potser en relació a una altra banda sonora. Doncs no, però quasi. A veure, això és Alexander Nevsky, un superclàssic d'Eisenstein, amb música de Prokofiev.
Prokofiev, no sé. I una també melodia, és el fons rítmic de la batalla de gel, que van ser, o eren bàsicament dues notes executades de manera magistral. A mi em recorda sempre el Bernard Herrmann de Psicosi, també, que eren dues notes, no? Però amb una intensitat i amb una qualitat a nivell emocional increïble, no?
Bé, aquí és, també puc dir que em sembla diferent a l'altre, perquè clar, és un tema, no, de minimalisme musical,
sí,
també, clar.
Sí, sí.
Pot recordar més que l'altre semblava com més un agafar el tema directament, no? Traiem la careta per fi a aquests farsants de Coldplay. I ara, escolteu això. Tornem a canviar l'altre, a veure. I aquests ni ho han reconegut ni res, els van portar a judici, ho van tancar tot, deixant anar pasta, em sembla.
És que es veu que sí, eh? Es veu que al final va haver un acord extrajudicial, es veu que el jutge va desestimar la demanda, que Joe Satriani, era Joe Satriani, eh?
El guitarrista.
Doncs, efectivament, això, el 2008 Joe Satriani va interposar una demanda contra Coldplay i el jutge la va desestimar i va dir, doncs, això, que cadascú pagués la part de les seves despeses del judici, però que ell no veia res, no? Però sospitosament, no? Diuen, no? Que perquè es veu que els Estats Units es va fer públic aquest document. I es veu que hi havia una clàusula que es diu Upon Stipulation, en la qual es veu que sí que es deixava com clar que Coldplay havia arribat a un acord econòmic i financer amb Joe Satriani per tal de deixar les coses, diguem, tranquil·les.
Clar, perquè, home, un grup com Coldplay li surt bastant més a compte deixant anar una pasta que li sobra, no? Que no pas que li taquin
que
això.
S'assembla moltíssim, al fons.
A YouTube podeu trobar un muntatge, clar, com Satriani només és guitarra, podeu posar la cançó de Coldplay sota el fons musical de Satriani, és que encaixa nota per nota, és una cosa. I ara tants barcelonistes que recorden l'època de Guardiola, tot era una farsa, Bartomeu, tot era una farsa.
Havien d'escoltar l'autobús del Barça, Joe Satriani!
I acabem amb una, bueno, aquesta és monumental, segur que us sona d'entrada el tema original. Bé, no ha començat a cantar, bé, reconeixeu aquell Under Pressure de Queen, no?
Obra mestra absoluta.
Versionat 50.000 vegades,
sí,
no?
Sí, sí,
vaig
sí, sí, sí.
M'ho van demanar un dia, un d'això de versions, i no s'acabava mai.
Sí, 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 sí,
vaja,
sí, sí.
Ara, al·lucineu, això no és la mateixa cançó. Yo, VIP! El loro! Let's kick it! Sí, sí, ja pots posar-li coses per sobre que no cola, eh?
Sí, no?
A veure, però això és expressament o teòricament no és un plagi?
Aviam, ell va dir, bueno, val a dir que aquest nyap que estem escoltant ara en forma de rap, per dir-li d'alguna forma, és Vanilla Ice.
Què? Vanilla Ice?
Vanilla Ice.
Retiro tot el que he dit. Si Vanilla Ice és va fer la millor banda sonora del món. Tortugues Ninja 2, El Secreto de los Mocos Verdes, Go Ninja, Go Ninja, Go.
Go Ninja,
amb
go.
Aquest temazo, hòstia, com es pot... Vanilla Ice va fer aquest Under Pressure 2.
Under Pressure 2, Ice Ice Baby, es diu. Aviam, i realment, ell diu que no és un plagi, va dir que no, perquè hi havia una nota més en aquesta línia de baix, que deia que hi havia una nota més. Força imperceptible, per l'altra banda, però hi havia una nota més, per tant, ell es va defensar de l'acusació.
És a dir, no ho reconeix. O sigui, jo si agafo, no sé, Guerra i Pau, per exemple, i canvio una lletra, diré, no és el mateix llibre? Perquè he canviat una lletra, eh?
No, però val a dir que al final va haver de reconèixer, diguem, el plagi i va incloure els autors en els crèdits del seu esperpent. Ice Baby.
Doncs escolta, m'ha encantat aquesta secció, suposo. Espero que ara em diguis que podries fer-ne 30 més, si calgués.
Sí.
Perquè això ho hem de recuperar algun dia.
He deixat moltes, al fons, moltíssimes, eh?
Bé, però, doncs va. Això és un petit tast, els mites van caient, la ignorància és la felicitat. Carles, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Alfons, a vosaltres, com sempre.
I gràcies, Maribel, per haver provocat aquesta secció tan divertida. Escriviu-nos i recollirem les vostres idees.
Si em permets, per no quedar-me amb les ganes, diré Ghostbusters!
Go, ninja, go!